Vinga, obrim aquest tercer tram del programa. Com deia, música des de Suècia avui, Tove Lo, l'escollida per al David Carmona per il·lustrar aquesta arrencada de la tercera i la quarta hores del programa. Viviana Basolí, molt bon dia.
Bon dia, Àlex Lliteras.
D'aquí un momentet parlem d'un dels assassins, malauradament, més famosos que ha donat la història per la crueltat, precisament, dels seus crims i, sobretot, per qui va ser una de les seves víctimes. D'aquí un momentet parlem de la mort, aquesta passada matinada a Los Angeles, de Charles Manson.
Saps una de les coses més curioses? Que ell no va matar ningú.
No, però va ser considerat igualment...
Sí. Instigador, òbviament.
Instigador, però autointel·lectual.
Però ell no va matar ningú.
Ell físicament no va matar ningú, però va fer que apel·lessin.
Sí, clar.
Per tant, té la mateixa o més culpa.
Sí, sí, sí.
Evidentment que sí. Va ser condemnat a mort, se li va ser commutada la pena quan es va abolir en l'estat on havia estat jutjat. D'aquí un momentet la Viviana ens dona detalls d'aquest home que, com dèiem, ha mort a 83 anys a Califòrnia. Després tindrem contacte amb l'Anna Ventanax, nou capítol del Via Coaching, un Via Coaching que avui ens vol parlar sobre la diferència, a veure si tu la tens clara o saps per on pot anar, entre compromís i obligació.
Home, obligació és una cosa que has de fer, no? Que l'has de fer perquè és, com la seva paraula indica, és obligatòria.
No me defina con la paraula definida, senyora no? Besolí.
I un compromís és una cosa que tu accedeixes a fer, no? Que tu et compromets a fer, que és voluntària, no?
O sigui, una cosa parteix d'un i una altra cosa ve de l'exterior, et ve imposada, no? Entenc que aquesta és la distinció que vol fer. Les consideracions una miqueta psicològiques que hi ha al darrere d'això, des de l'òptica del coaching, ens l'explicarà l'Anna Ventanax d'aquí a un momentet. I rubricarem aquesta tercera hora amb la Mary Picard, que ens portarà, entre d'altres temes, ja l'imminent Canòlic Music Festival, que tenim a tocar, i dos premis internacionals que s'han donat aquests darrers dies. Bueno, un fa poques hores, els American Music Awards, que han distingit novament a Bruno Mars com a artista de l'any, el Despacito. El Despacito també torna a tenir premis, etc.
Que raro.
I d'altra banda, dijous es van lliurar els Grammys Llatins, on també el senyor Luis Fonsi, el del Despacito, ha tornat a tenir un cert protagonisme.
Home, és el seu any, no?
Tot i que s'ha començat ja a publicitar la cançó que diuen que ha d'agafar el relleu.
Sempre, ara la que surt un gran hit, després és el relleu de...
No, però ell mateix, eh?
Sí, clar.
Del propi Luis Fonsi.
És que una vegada jo vaig sentir una entrevista de Luis Fonsi a RAC1 i li demanaven, i ara què? I deia, doncs no ho sé, ara ja veurem. Diu, no crec que torni a fer res més com el Despacito. Diu, perquè si jo sapigués com es fan èxits com el Despacito, doncs...
Home, és un autor de molt èxit, especialment a Sud-amèrica.
Sí, però èxit com el Despacito
com aquest, no?
Cap,
no, és com el senyor del Gangnam Style, que encara va fent el cavall.
Sí.
Allà ja està vivint el cuento. Sí. Hauries de veure, quan sona el Despacito, com se li mouen els malucs amb el Carmona. No pot estar aquí de la cadira?
Això no, no, sí, pot, tu, no pot. Però tu què et penses, que no ho he vist jo ja, això?
No pot. Despacito, sí, sí. Va fent així. Doncs ens parlarà d'aquestes qüestions la Mary Picard. Tindrem també el Marc Cortés, que ens començarà parlant dels guanyadors, precisament d'allò que parlàvem l'altre dia, del dictat nacional, 11a edició del dictat nacional. Doncs ja hi ha guanyadors i ens donarà precisament detalls d'aquesta final. Aroa López i Miquel Molí són els guanyadors de l'11è dictat nacional. Hem de parlar de moltes més coses, hem de parlar de dictats en línia, hem de parlar de cinema, hem de parlar d'aplicacions en català gratuïtes, hem de parlar també de títols de pel·lícules doblades o subtitulades en català, del 30è aniversari del concurs de contes en català, etcètera, etcètera, etcètera. I moltes més coses. I tancarem amb els esports, amb aquestes cites del cap de setmana esportiu que ens ha deixat, entre d'altres coses, una nova victòria del Morabanc Andorra, en aquest cas a casa, com dèiem, en un partit on la defensa va ser protagonista. Viviana, Charles Manson, com havia canviat el senyor, per cert, d'aquella imatge que teníem...
Aquesta.
Exacte, de quan el van detenir... Doncs havia canviat una miqueta aquest senyor.
Sí, s'havia tatuat una esvàstica al mig del
front. Sí, entre cella i cella, sí.
Però a més entre cella i cella, és veritat, i a més allò rotllo que tu veus, diu, això li han fet amb una mina de boli buida o alguna cosa.
És com aquell anunci que estan fent d'una hamburgueseria.
Sí.
Que diu, què, com t'ha quedat? Diu, magnífic. I veus un dibuix.
Un tigre.
Que el podia haver fet un nen de dos anys.
Sí, doncs igual.
Vinga, dóna'ns detalls.
Mesquí, brut, foragit i dolent. Així es descrivia a si mateix l'assassí Charles Manson, un dels criminals més famosos del segle XX, que ha mort doncs, aquesta matinada als 83 anys. La seva germana, Debra Tate, ha assegurat que... Es diu Tate, de cognom, la seva germana. Ha assegurat que havia rebut una trucada de la presó en la que es trobava doncs, encarcerat el seu germà, informant-la del seu, de la seva mort. Manson va morir per causes naturals. Feia uns dies que estava ja ingressat a l'hospital. Michelle Hennessy, presidenta de l'Associació de Fiscals Adjunts del Districte, va reaccionar davant d'aquesta mort dient que Manson era un estafador malvat i sofisticat amb valors morals retorçats. Avui les víctimes de Manson són les que haurien de ser recordades i plorades en ocasió de la seva mort. El famós assassí en sèrie, condemnat a cadena perpètua per diversos assassinats, es trobava ingressat en un hospital de Califòrnia des de feia una setmana per una hemorràgia intestinal. La seva figura va captivar a un públic fascinat a la vegada que horroritzat davant dels fets succeïts en dos calorosos nits de fa més de 48 anys. El 1969 va... instar a membres de la seva secta a cometre una sèrie de cruels assassinats sense motiu aparent a Los Angeles. L'actriu Sharon Tate, que era l'esposa en aquell moment del director de cine Roman Polanski, estava embarassada de 8 mesos i va rebre 16 punyalades. Manson no va cometre materialment cap dels crims pels que va ser condemnat, però la seva capacitat de control i manipulació sobre els altres el que va instigar a un grup de hippies membres del seu clan a cometre els cruels assassinats. Leslie Van Houten, membre més jove d'aquest clan, va explicar que Manson els havia rentat el cervell amb sexe, LSD i lectures constants de passatges de la Bíblia i repetides escoltes del disc White Album dels Beatles i altres textos sobre el seu desig de llançar una revolució. Va ser declarat culpable de conspiració per cometre assassinats. L'objectiu de Manson era començar una guerra racial que ell va anomenar Helter Skelter, per la cançó dels Beatles. La nit després dels assassinats de Tate, els membres de la família de Manson van assassinar a l'atzar, a Leno i Rosemary LaBianca. La família va rebre... no, la família, la secta, sí, va infligir 169 punyalades i 7 ferides de bala i va utilitzar la sang de les seves víctimes per escriure a les parets Death to Pigs, Helter Skelter. Manson va enviar els seus devots la nit de l'assassinat de Tate amb instruccions de fer alguna cosa malvada. Després ell mateix va lligar els Bianca i va ordenar als seus seguidors que els matessin. Manson també va ser condemnat pels assassinats del músic Gary Hinman i el doble d'acció Donald Shorty Shee. Després d'un judici que va durar quasi bé un any, Manson i tres dels seus seguidors, Susan Atkins, Patricia Krewinkel i Leslie Van Houten, van ser declarats culpables d'assassinat i sentenciats a mort. Un altre acusat, Charles Tex Watson, va ser declarat culpable més tard. A tots se'ls va commutar la pena per 9 cadenes perpètues després de que la Cort Suprema de Califòrnia anul·lés la pena de mort al 1972. Manson va tenir, durant el seu tumultuós judici de 1990, ell va mantenir que era innocent, que la societat mateixa era la culpable. Deia, aquests nens que venen a tu amb ganivets són els teus fills. Tu els vas ensenyar, jo no els hi vaig ensenyar. Només vaig tratar o vaig provar d'ajudar-los a posar-se en peu. Bé, un home així una mica, diguéssim que no estava gaire bé del bolet.
No.
Nascut com a Charles Mile Maddox el 12 de novembre de 1934 a Cincinnati, fill d'una nena de 16 anys, Manson va passar gran part de la seva joventut entre parents i centres de detenció juvenil. Quan tenia 5 anys, la seva mare i el seu tiet van ser encarcerats per atracar una gasolinera. Tenia un alt coeficient intel·lectual, però era incapaç de llegir o escriure correctament. Recent sortit en llibertat condicional de la presó el 1967, va començar a atraure membres de la seva família, entre cometes, no?, aquesta secta, al districte Haight-Ashbury de San Francisco, que s'havia convertit en un refugi de la cultura juvenil hippie. El grup es va mudar doncs, amb els seus seguidors a Los Angeles i finalment es van establir a Span Ranch, un terreny de 500 acres que s'usava per filmar pel·lícules de l'Oest i programes de televisió. El sexe comunitari i el consum de drogues van ser una manera de vida, ja que Manson es va convertir en un messies per als seus fugitius, marginats i criminals, atrets pel seu carisma, intimidació i espiritualisme retorçat.
Charles Manson, avui, el protagonista d'aquest apunt de la Viviana. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Pausa i anem a Tanacs.